Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
Bona tarda, us informa Elisa Homedes. No hi ha afectacions remarcables pel terratrèmol que hi ha hagut aquest migdia a la comarca de la Selva. El sisme ha tingut una magnitud de 3,8. L'epicentre s'ha situat entre les poblacions de Riudarenes i Sils, però s'ha deixat sentir a bona part del Maresme i el Gironès. Girona, Gerard Pilar.
El sisme s'ha produït quan passaven pocs minuts de la una del migdia a la comarca de la Selva. El terratrèmol ha estat d'una intensitat considerable, 3,8 graus, i s'ha registrat a 5 quilòmetres de profunditat, amb epicentre entre Sils i Riudarenes. El tremolor s'ha notat en poblacions veïnes com Santa Coloma de Farners. El seu alcalde, Joan Martí, explica que afortunadament han hagut de lamentar danys personals.
Diferents ciutadans que han trucat fins i tot a la policia local per saber a veure doncs, què havia passat i quina informació es tenia, però la veritat és que més enllà de la sensació de la sacsejada, no tenim coneixement de cap dany a cap habitatge i, per descomptat, ni danys personals.
El 112 ha rebut unes 45 trucades per part de veïns alertats amb el terratrèmol.
Més notícies, Mercè Jiménez.
Almenys 16 persones han mort a Sri Lanka quan les seves cases han quedat sepultades per tones d'escombraries d'un abocador de la capital, Colombo. Desenes de tones de residus acumulades s'han desplomat sobre el barri de cases on hi viuen unes 600 persones. Les autoritats del país creuen que la causa ha estat l'excessiu volum d'escombraries acumulades.
Corea del Nord treu pit i es declara preparada per una guerra nuclear per respondre a qualsevol atac nord-americà. Amb aquest missatge s'ha dirigit al poble coreà i al món sencer el número 2 del règim en el discurs previ a la desfilada militar que ha commemorat el 105è aniversari del naixement de Kim Il-sung, el fundador de l'actual règim comunista i avi de l'actual líder Kim Jong-un. Durant la desfilada s'han mostrat diversos míssils balístics, alguns dels quals podrien ser un nou projectil d'abast intercontinental.
El portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Xavier Domènech, assegura que si es fa un referèndum, la seva formació hi participarà, però demana al govern català que expliqui si es farà la consulta al setembre i com serà. Ha estat en una entrevista a l'agència Europa Press.
Nosaltres, si al setembre hi ha un referèndum, ens alegrarem com ningú i serem, si és un referèndum. És que no nosaltres, és que jo crec que el conjunt de la societat ha de conèixer la proposta. No és un problema de relació entre majoria governamental i comuns. Jo crec que si fas quelcom tan important com plantejar que Catalunya ha de ser el seu futur, has de poder-ho explicar bé.
Vilafranca del Penedès ha començat a desenterrar l'antic barri jueu. Els treballs arqueològics han descobert part de la trama urbana del segle XIII, de l'època del rei Jaume I i Pere el Gran, i podria revelar més restes del call jueu, com ara la sinagoga, de la qual no es tenen pistes. Vilafranca del Penedès, Àngels López.
En un jardí, a tocar del Vinzeum, és on han trobat restes de murs i ceràmica que corresponen al barri jueu del segle XIII. Jordi Amorós és codirector de les excavacions.
Per documentació se sap que ha tingut vida un cop es va amortitzar com a espai al segle XVII i vaja, el que hem pogut és completar una part d'entramat urbà del qual no se'n sabia res.
A 3 metres de profunditat també han localitzat canalitzacions d'aigua. El que no es pot confirmar encara és que aquestes canalitzacions anessin a parar el que podria ser el micvé, l'espai de banys rituals que se solia situar a la sinagoga. I és que un dels principals objectius d'aquests treballs era precisament mirar de localitzar el punt exacte on era.
Esport, Xavier Palau.
Barça, Real Societat, a 9:15 del vespre al Camp Nou, una hora abans a la TDP, Neymar sancionat i Mascherano, que té molèsties musculars, són baixa. Sergio Busquets sí que ha entrat a la convocatòria, on també hi són els joves del filial Alanyà i Cardona. La Real fa 22 anys que no guanya l'estadi Blaugrana. El Madrid juga a 4:45 al camp de l'Sporting, al Molinón, sense Gareth Bale lesionat, ni Cristiano ni Benzema, que tenen descans. Tampoc hi és Keylor Navas, ni el sancionat Carvajal. A 6:45 al Calderón, l'Atlètic de Madrid Osasuna ha jugat aquest migdia a Riazor, Deport 2, Màlaga 0. A segona, a les 6 de la tarda, 2 partits amb presència catalana, Tenerife Girona, el Rodríguez López i Nàstic Mirandès al nou estadi. El pavelló Barris Nord de Lleida serà la seu de la Final Four de la Lliga Europea d'Hockey Patins. Es jugarà el 13 i 14 del maig del pròxim mes. D'aquesta manera s'ha escollit la seu proposada pel Barça i s'ha descartat la del Reus. L'Atlètic Terrassa, classificat pels quarts de final de l'Eurohockey League d'hoquei herba, ha superat el Lisnar Garby d'Irlanda, 4-1. La Gara juga un 4-6 contra el Mannheimer d'Alemanya. I aquesta tarda se sabrà la graella de sortida del Gran Premi de Bahrain de Fórmula 1. La classificació comença a les 5. De moment, l'holandès Max Verstappen ha marcat el millor temps a la tercera i última tanda d'entrenaments lliures.
Fins aquí les notícies. Solidaris, amb Adrià Bas.
Els Estats Units llença una gran bomba a l'Afganistan i en diuen la mare de totes les bombes. Bona tarda, solidaris. Doncs té raó la Rita Marzoa, que ahir va piular a Facebook que les mares no destrueixen. De les mares, al revés, en neix la vida. Això que han inventat els Estats Units és una aberració. Al Líban, al campament d'Ain el-Hidbeh, un dels camps en els que els palestins refugiats hi viuen des de fa dècades i que més que barri és una petita gran ciutat amb milers de persones. Fa 5 dies que s'hi viu una batalla campal. Trets, explosions, morts. Entre un grup d'extremistes i milícies de l'OAP que afecten sobretot a la població civil. I ningú en diu res, no ho expliquen a gaires mitjans. A Txetxènia, el president Kadyrov diu que al seu país no hi ha homosexuals. I la premsa russa destapa l'existència de presons secretes i de camps de concentració on els tanquen, els torturen i els assassinen. Aquí a Catalunya també, al metro de Barcelona, un turista va agredir 2 noies perquè s'estaven fent un petó. I també aquí, un cens diu que la meitat dels catalans no es pot pagar un lloguer a cap de les 4 capitals del país. La meitat dels catalans. I veient això a la premsa, és normal que a un no li quedin massa ganes de sortir de casa. Quan el que hauria de ser és just el contrari, que sortíssim tots, alhora, al carrer, a demanar explicacions i responsabilitats. Potser per això, avui el programa serà molt diferent a com us el fem sempre. Hem intentat fer un solidaris bonic, harmònic, sota les bombes, com aquell pianista jueu que tocava la melodia més preciosa atrapat per la desesperació i la pols del gueto de Varsòvia.
Solidaris, perquè el més important són les persones.
Va, que avui farem una cosa que hauríem de fer més vegades els solidaris, que és parlar d'acció social i de solidaritat amb gent que a priori no s'hi dedica de manera directa. I avui ja us aviso que riurem, que els solidaris també es pot riure. La cultura que desperta consciències, la que et fa aixecar del sofà.
Batega el mar amb cada ona que ve i va. La ressaca esborra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és.
Creus que la cultura serveix per despertar consciència social?
Evidentment, sense tenir cultura del que t'envolta no saps el que falta i el que és necessari i el que has de reclamar una millora.
Sí, jo crec que de fet la cultura pot ser una eina, no? Per moure gent i per ajuntar-la, vol dir.
Tu creus que serveixen d'alguna cosa els espectacles solidaris?
És un esdeveniment que pot ajudar a recaudar fons o a prendre la gent consciència, però en el meu cas no ha sigut gaire rellevant.
A manifestacions, sí. Concerts solidaris, de moment, no he assistit a cap. En qüestions socials m'implico més en a manifestacions o firmant per demanar algun canvi o alguna cosa així.
Sí, l'assistència és gran i és important i la gent que hi va, sobretot, és gent influent a la societat. Jo crec que és una manera de fer una campanya activa i que la gent ho vegi i que si hi ha gent important que hi va, aquesta gent important s'implica i llavors per què no fer-ho ells també i així augmentar el col·lectiu de persones que volen solucionar aquest problema.
Crec que a part d'un valor econòmic de recaudació, crec que també ajuden a conscienciar de que hi ha molta gent mobilitzada per un tema. Per exemple, el concert de Volem Acollir, jo no sabia que existia la manifestació fins que vaig veure el concert per la tele.
Has llegit algun llibre o has vist alguna pel·lícula que t'hagi fet prendre consciència social d'un problema social real?
Sí que he vist bastantes pel·lícules i a nivell de lectura també. L'última que vaig veure, per exemple, el millor és Leon, que són els Oscars d'aquest any, i realment veus la vida que porta un nen a l'Índia. A més, la meva exnòvia és molt fan de l'Índia i realment ens ha preocupat ara mateix estem pensant de fer un viatge solidari a l'Índia i ajudar les persones, sobretot els nens. Ajudar-los a la llengua anglesa, per exemple, que necessiten realment el poble que anem, i aprendre que realment tots són iguals. No hi ha ningú diferent.
L'últim llibre que he llegit es diu Extraños llamando a las puertas, de Sigmund Bauman, és l'últim assaig que ha escrit, i sí que m'ha ajudat, perquè arrel d'això vaig anar a la manifestació de Volem Acollir.
Solidaris, no et donis per vençut.
Amb totes les cometes i amb tots els comentaris que calgui, aquesta és una enquesta de carrer que han preparat l'Eva Pineda i el nostre estudiant en pràctiques, en Pau Moro, amb gent de la ciutat de Barcelona. Posem-hi ara, però, un punt acadèmic. Què en diu la filosofia del paper actiu de la cultura per despertar consciències al llarg de la història contemporània? Avui, el comentari dels que més en saben dels solidaris l'hem demanat a la professora de la Universitat de Barcelona, Begoña Román.
Sens dubte que l'art mou la solidaritat. Precisament mobilitza perquè commou, va directe en vena. És una manera magnífica, supereficient, de commoure i de moure. Però com tota eina, té un doble ús, un negatiu i un de positiu. Respecte al negatiu, recordem, per exemple, les magnífiques obres gràfiques, les fotografies, pel·lícules de Leni Riefenstahl per al nazisme. Clar, la causa era claríssimament, no cal dir, el nazisme, però la bellesa de les seves imatges commovia, movia, dinamitzava i era la major eina de propaganda. El consum que pot generar també les exposicions o els concerts generen una solidaritat de butxaca, és una excusa magnífica per apaivagar consciències, però genera diversió i la gent és solidària perquè a canvi, productivament, rep una bona estona o un moment de gaudi, però sense canviar les causes estructurals que estan coadjuvant això o espectacularitzant fins i tot la misèria i el patiment del que es vol sensibilitzar. Anem, però, també hi ha una eina que és positiva, no? Que és sensibilitzar per generar una inquietud i per tant, portar-te la pregunta què puc fer o què puc deixar de fer. Marta Nussbaum, en la seva Justícia poètica, o Richard Rorty, per posar dos exemples de filòsofs contemporanis, han vist la potència de l'art per a generar solidaritat, molt més eficient, diuen ells, que la pròpia filosofia, i per això, amb coherència en la seva tesi, van abandonar els respectius departaments de filosofia en el que treballaven a les seves universitats i se'n van anar als de filologia, convençuts que la literatura era una eina més útil per aconseguir canviar el món, que és el que pretenien en la seva filosofia. L'art, precisament, ens trastoca i es pot transformar i pot fer una metamorfosi personal i col·lectiva. I, sobretot, l'art transcendeix les diferències i ens comunica amb quelcom que es transcendeix, com és la bellesa, la veritat, l'autenticitat, genera comunió i genera comunitat, i quan un sent que l'altre és un dels seus, té una major i convicció necessitat de recolzar els altres.
El piano, James Rhodes. Ara parlarem d'ell, però abans, no saps la il·lusió que em fa saludar-te. Montplans, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Estic encantada de ser aquí.
Que bé que hi siguis.
Que bé.
I ara confessaré una cosa d'aquelles que... Mira, fa gràcia, eh? Quan jo començava en això de la ràdio, tenia 17-18 anys, feia un programa amb un amic que es diu Sergi a Ràdio Llinàs, a Llinàs del Vallès, i la Mont va ser una de les primeres persones del món de teatre d'aquest país
a qui vam entrevistar i mira, han passat els anys.
Veus, tu eres jove, tu eres jove i jo ja era gran.
No, tu eres jove també.
Oh,
i tant.
Que bé, que
quin
bé,
any era això? 97?
97, pot ser. 96, potser, perquè era abans de la Xeslong.
Sí, 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 sí. I recordo que era el Condal, el Paral·lel.
Sí, sí, doncs devia ser amb el Políticament Incorrecte, em sembla, el 97. Crec que devia ser això.
Doncs mira, n'hi he fet express, perquè del que és políticament incorrecte, doncs és del que parlarem aquesta estona.
Molt bé.
Amb l'Amon podríem obrir molts fronts avui que fan pels solidaris tots, perquè a banda d'actriu de cantant lírica, tu vas estudiar a l'Escola Massana?
Sí, sí,
i
sí.
I hi ha una cosa que jo no sabia de tu, que tu vas ser fotoperiodista?
Sí, senyor.
A on?
Bé, vaig treballar al Teleexpress i interviu i de freelance. Sí, sí, una temporadeta.
I vas fer viatges a l'altra banda de la Mediterrània, eh?
Exacte.
Tunísia,
sí,
Líbia...
Sí, sí, vaig fer tot el Magreb i... Sí,
tots
sí,
aquests països dels que ara constantment en parlem, els solidaris.
Exacte. Això era quan estava de freelance. Quan estava fixa, doncs estava al Teleexpress i feia política i feia societat.
I en aquells països què hi vas anar a fer?
Bueno, primer de tot era curiositat de viatgera, No, passa que era molt diferent viatjar en aquell moment a viatjar ara no sé si m'atreviria, sincerament, perquè ha canviat tot molt. En aquell moment jo anava amb una amiga i les dues podien viatjar tranquil·lament i no hi havia
massa. Què cridava més l'atenció d'aquests països? Que volguessis captar amb la càmera, vaja.
Jo què sé, jo bàsicament el que vaig trobar, coses que m'agradaven, que pensava que aquí havien perdut, no? Que era una mica que l'alegria del carrer, la comunicació entre ells mateixos, no? Cada lloc era una mica com si fóssim el poble, no? I jo ja venia de Barcelona, que ja perds una mica aquella sensació de ser de poble, en què tots s'ajuden, no? És una mica...
I era jo, com tornar-te.
Sí, clar, exacte. I a més jo tenia una cosina que estava de missionera entre cometes, perquè no feien feina de...
Religiosa,
sinó elles deien nosaltres fem de veïnes, tenien una casa allà i deien nosaltres som les veïnes que anem quan ens necessiten, els anem a cuidar, els anem a curar, els hi portem sucre, com si fossin veïnes.
I segueixes l'actualitat del món? A tu t'interessa ara mateix aquesta zona de la Mediterrània o com es belluga el panorama?
Sí, home, és que esclar, si no t'interessa o no et belluga,
aquí
has d'estar morta, vull dir, realment no és només la Mediterrània, no és només el mar, el que arriba al mar, el que queda allà, perquè jo crec que hi ha hagut un error, que ens hem tret una mica les castanyes al foc, ja donem
les
diners, les puces de sobre, donem el nostre 3%, o donem el nostre el que s'ha de donar, el 7%, no?
El 0,7.
Exacte,
el 0,7. Si fos el 3.
Exacte.
El 0,7.
Bueno, el 0,7, però és que aquest 0,7 arriba a un govern que està infecte, que està totalment...
Democràcies que no ho són, que ho diuen, però no ho són.
I llavors no arriba al poble. Llavors hi hauria d'haver un sistema en què s'assegurés on arriben aquests diners que donem. També s'ha d'anar amb compte, perquè la globalització ha fet molt mal, també, i això és dur dir-ho, però és així. Per exemple, les nostres samarretes, aquestes que llancem i que les portem amb una ONG perquè les portin, ha destrossat tota l'economia tèxtil de l'Àfrica. Han perdut llocs de treball. Clar, quan veus això dius... què estem fent
alguna
malament,
falla,
no? Perquè pensem per nosaltres, però no pensem per ells. Jo què sé, m'explicava una amiga que és africanista, que ha treballat a l'Àfrica i tal, diu, la gent dona, per exemple, em sembla que a Islàndia van donar diners per muntar una piscifactoria en un país on no mengen peix. Clar, penses en el que tu vols fer...
Que s'haurien d'optimitzar i estudiar bé els recursos quan es destinen.
Anem a saco per treure'ns les puces del damunt. I això està molt mal fet.
La Montplans és una actriu molt mobilitzada socialment.
Sí.
Per què et vas fer actriu, Mon?
Jo què sé. Jo què sé. Jo crec que sóc una persona que li passen les coses per davant i l'única cosa que tinc, l'únic avantatge o l'únic mèrit és de que... les agafo o les deixo anar. I alguna de bona d'haver deixat anar, però en principi he agafat n'he agafat de bones, i una d'aquestes va ser el teatre. Va passar per casualitat.
I t'hi vas quedar.
I m'hi vaig quedar.
La cultura serveix per moure consciències?
Sí, la cultura i l'art. Ara quan sentia aquesta dona parlar de l'art i tot això, pensava, clar, és que què passa amb l'art? L'art desperta emocions. I la solidaritat només és això, és tenir desperta una emoció, ser empàtic amb els altres, no? I veure què li falta a l'altre que tu pots donar, i que això fa intercanvi, això ho aconsegueix doncs l'art i la cultura.
Aquesta lectura que feia ella al final, com a través del gust per una mateixa persona, per un mateix artista, per un mateix estil musical, per una mateixa obra, crea comunitat.
Clar.
I quan et sents part d'una comunitat tens tendència a voler-la ajudar i a ser
clar,
solidari.
Tots som, no? Tots formem part una mica de la comunitat i jo què sé, ara amb això dels Facebook i tot això te n'adones, no? De que en el fons ens anem a convèncer nosaltres mateixos, sí, perquè quan n'hi ha un que és d'una altra corda ja una mica ja la partes,
fora,
no?
Ja el fem fora. D'acord, és... serveix per moure'ns, però un cop ens hem mobilitzat, un cop aquest art ens ha sacsejat per dins, serveix per aixecar-nos de la cadira?
Ho hauria de poder fer. Aquí hi ha cadascú com més i les ganes que tingui de participar, no? Hi ha gent que té mandra. Però jo crec que si mínimament és una persona... Jo crec que la gent vol. El que no vol és que es perdi el que fan. Si fa molt mal quan tu fas un acte o dones alguna cosa i veus que ha caigut enlloc,
que no ha anat enlloc,
o que t'han enredat, o que això fa mal. I això fa mal perquè dius jo amb aquest no li dono, perquè jo amb aquesta ONG no dono, perquè són mentida.
T'ho deia per una altra cosa, més enllà de la transacció dels diners que tu puguis cedir a un agent perquè allò que fan t'interessa o t'agrada o et motiva. Tu ets de l'època que vas viure la nova cançó, quan a Catalunya hi havia una sèrie de músics que protestaven obertament contra la dictadura. Creus que avui en dia ens hem acomodat culturalment?
Jo crec que costa molt de sortir, encara que tenim... Bueno, anem sortint, no? Però jo crec que si tots ens poséssim d'acord no passaria el que està passant. O sigui, estan passant coses terribles. Tenim un govern que no s'aguanta i la gent el vota. Què està passant? Això en cap altre país es permetria.
Però hi ha un sector cultural molt actiu que és crític justament amb això i després
es veu que no
n'hi
ha prou, i això és culpa precisament de la cultura. El primer que han fet, no?, és espatllar el sistema educatiu. Per tant, el que fem és tenir gent culturalment minusvàlida, per dir-ho, adormida, sí, i que no són lliures per pensar. Pensen allò que els diuen que han de pensar. I per tant, el nivell és massa baix per tot. La cultura és l'única que salva les coses, crec jo, la vida.
Coneixes aquest piano, Mon?
Oh, per favor.
El vam sentir en directe, Quin privilegi.
Jo en aquest moment estava amb les galtes...
Completament
les
emocionada.
Molles de les llàgrimes,
sí.
Emocionadíssima.
El Born Centre de Cultura i Memòria, quan ara fa uns dies, el mes passat, hi va haver l'entrega dels Premis Fada de la Cultura. Aquest que toca és el pianista i escriptor britànic James Rhodes, que va rebre el premi que entrega la Fundació Vicky Bernadet, i que aquest any va ser per ell, per en James Rhodes, per la seva obra musical i per la seva autobiografia titulada Instrumental, Memòries de Música, Medicina i Bogeria, en la que explica que quan era petit va ser víctima d'abusos sexuals. I és clar, la Fundació Vicky Bernadet no és una fundació cultural, a priori, perquè es dedica justament a això, a atendre persones que han estat víctimes d'abusos en la infància i a denunciar, a reparar i a restituir. Però, en canvi, han vist una via molt interessant en la cultura per fer-ho. Això deia James Rhodes el dia que va venir a recollir el Premi a Barcelona.
But this is the magic trick with classical music.
Aquesta és la màgia de la música clàssica, que encara que sembli terriblement trista, en el fons d'aquesta tristor hi ha esperança. amor, acceptació i fins i tot joia. Perquè al món hi ha molta tristor, però gràcies a persones com la Vicky podrem trobar aquesta felicitat, acceptació i esperança.
És que hi ha molta tristesa al món. Mm. I després hi ha gent que ajuda. Gent que és capaç de dedicar la seva vida a millorar la vida dels altres. Mm. I això ens salva. Ens salva a tots. Salva la raça humana. És que hi hagi algú, per exemple, en aquest cas, com la Vicky, mm, ens salva una mica a tots.
Tu ets membre activa de la Fundació Amunt, perquè la cultura us ha unit a tu i a ella.
Bueno, jo t'explicaré el que ens ha unit amb ella i a mi.
Ah. Mm,
sí, ella estava intentant tirar endavant una associació que es deia FADA. L'associació, abans de ser Fundació Vicky Bernadet, era Associació FADA.
Uh-huh.
Per això ha guardat el nom de FADA
al
premi. Doncs ella estava, i un dia em va trucar, jo la coneixia del barri, em va trucar i em va dir: "Mon, vols esmorzar amb mi?" I dic: "Vale." I vaig baixar, pràcticament amb el pijama, i vam anar a esmorzar. I davant d'un cafè amb llet i un croissant em va dir: "Tinc un projecte i m'agradaria explicar-te'l." I jo li vaig dir: "Sí." Diu: "Què vols dir?" Dic: "Que el projecte que sigui, ja et dic que sí."
Endavant.
"Que en tens a mi per al teu costat." I va ser així com em va dir el que volia fer. I la meva feina va ser una mica, doncs, posar-me en contacte amb aquests mitjans que amb ella en aquell moment li eren com molt inaccessibles.
I llunyans, esclar.
I llunyans, com és Catalunya Ràdio, Televisió, locutors, uh-huh, programes de ràdio i tal. I aquesta va ser la meva feina, no? Començar a que es conegués, a que es divulgués l'associació.
Però per què la cultura per denunciar un fet tan greu com pot ser l'abús d'un nen o d'una nena? Què té de tan potent? O, per altra banda, és que calia un catalitzador que fos més agradable per poder pair una cosa que és tan amarga i tan cruel?
No, jo penso perquè les persones que consumeixen cultura són les que poden divulgar. Llavors, si la cultura es fa ressò d'un tema, és molt més fàcil que ho divulgui, i que ho divulgui bé. Aquest és un tema dels abusos sexuals, és un tema molt, molt perillós. Depèn de com es fa.
I que s'ha de tractar de manera molt delicada.
Molt. Mm. És que hi han programes on la Vic no ha volgut anar mai, perquè sap que li pararan unes trampes que ella no hi vol caure, perquè no es pot tractar segons com aquest tema. És molt dur per les víctimes. No pots fer-ne s'ha de fer
espectacle.
Molt... No pots fer-ne espectacle.
No, ho diem així, eh? I tu creus, com diu el James en el tall que acabem de sentir, que es pot trobar aquesta llum, aquesta acceptació, d'un mateix, aquesta esperança a través del piano, en aquest cas, o d'un llibre?
Clar, perquè en principi és que quan una persona té un problema, en aquest cas que hagin abusat d'ella,
uh-huh,
la manera d'oblidar és ensortir-se'n, és crear com una espècie de campana al voltant, no?
Una bombolla
i ficar-se en un altre tema. En aquest cas, el James va entrar al piano i tal, un altre pot ser la pintura, un altre pot ser l'escriptura. Uh-huh. Jo crec que realment, si ben canalitzat, és això, no? El que passa que fins que no es parla, com amb ell,
clar,
fins que no es parla, no comences
fins que no ho acceptes, i llavors ho pots explicar, perquè
clar,
quan això et passa de tan petit que tu ni tan sols tens el llenguatge, perquè no tens el bagatge, el cap no et pensa de la mateixa manera,
clar,
evidentment no ho pots expressar, no saps a qui dir-li.
Clar, és que si no, l'única cosa que fas és oblidar-ho, però queda dins i no ho soluciones.
Això és el que explicava l'altre dia la Lídia Pujol, que va ser Premi d'Honor aquest any dels Premis
sí,
FADA.
Sí, senyor.
Un premi que tu també tens, la sentim.
Hi ha gent que va sola pel món, sola entre amics que no ho són.
També, en el meu cas, ha estat la música el vehicle per canalitzar tot allò que, bueno, algunes històries una mica tèrboles doncs marquen les nostres vides. La infantesa marca. L'altre dia vaig anar al banc i vaig dir a la noia: "Vas veure el programa de Salvados, el dels abusos?" Diu: "Ui, no, 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 no." Jo de fet no vull saber més perquè tinc una criatura de 2 anys i mig i això... No puc de cap manera pensar. En aquell moment em va sortir una frase molt bonica, que és que l'alienació que tu tens respecte a aquest tema és directament proporcional a la buidor que trobarà la teva filla si algun dia té algun problema i no sap com expressar-lo, perquè no ho farà en paraules. Li passaran coses rares i no sabràs què li està passant.
Hi ha gent que viu com si morís i que pateix com qui és feliç, sol amb el plor que no ha plorat.
L'alienació, això és justament el que tu estaves dient abans de sentir el tall.
Sí, sí, és que és així.
I digue una cosa, qui ajuda més? Els artistes que troben la manera de canalitzar aquesta història personal i a trencar tabús, a trencar estigmes, a portar una vida, entre cometes, normal? O els espectadors que de sobte se'ns posa la pell de gallina i ens emocionem?
Vols dir que no és el mateix?
Sí?
Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè és tan gratificant fer-ho com sentir-ho...
A nivell terapèutic, vull dir.
A nivell terapèutic, jo suposo que és fer-ho. Passaràs de que algú t'ho digui, t'emocionis i vegis que aquell és un canal. Clar. També per fer-ho tu, no? Mm-hmm. Per descomptat, sí, sí.
Encara
mira l'hora, deixa'm fer una pausa, posem una agenda i tornem de seguida.
Soc Núria Terribas, directora de la Fundació Víctor Grífols i Lucas, entitat dedicada al foment i difusió de la bioètica. Tens algun projecte audiovisual de temàtica científica, sanitària o social? Vols que t'ajudem amb 5.000 euros a desenvolupar-lo? Et presentem un nou premi que convoca la Fundació a un projecte audiovisual en temes de bioètica que vulguis fer arribar al gran públic. Pot ser en forma documental, en forma de possible sèrie televisiva, tingues imaginació. Està adreçat a estudiants de grau o postgrau de periodisme o comunicació, joves creadors en audiovisual, professionals i, en general, a tota iniciativa individual o de grup amb un projecte audiovisual en aquesta temàtica. La convocatòria del premi acaba a termini el proper 31 de maig. Trobaràs tota la informació al nostre web, fundaciogrifols.org. Anima't a participar. La vida és fantàstica,
fantàstica. Solidaris. Idees que transformen.
Per Sant Jordi, aconsegueix amb el diari Esport el llibre oficial del Futbol Club Barcelona 25 anys de Wembley. Reviu la primera Copa d'Europa que va guanyar el Barça. A la venda a partir del 23 d'abril. Esport, sempre amb el Barça. Amb la col·laboració de CaixaBank.
Si et vols vendre el cotxe, vine a VenderMiCotxe.es. Som a Barcelona, carrer de l'Equador 38 i a Cornellà, passeig dels Ferrocarrils Catalans 225. VenderMiCotxe.es, la venda del teu vehicle tan senzilla com el nostre nom.
Toca Stoichkov para Vaquero, chuta Koeman, gol, 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 gol.
Mundo Deportivo t'ofereix en exclusiva el llibre De Wembley a la Glòria, un producte oficial del Futbol Club Barcelona per celebrar els 25 anys de la primera Copa d'Europa del Barça i per viure de nou les Champions que van venir després. Ja la ven del teu quiosc només a Mundo Deportivo.
Solidaris.
Som un riu.
La música que canvia el món.
Fins les 4, aquí a Catalunya Ràdio i sempre que vulgueu a través del web i de les xarxes socials. Avui parlant de cultura i solidaritat, cultura i compromís, amb la Montplans.
Amb Adrià Bas.
Aquests dies d'exemples en tenim uns quants, eh? Un altre pianista. A Barcelona s'ha celebrat el concurs de música Maria Canals, que treu pianos al carrer de diferents ciutats catalanes, que és una cosa preciosa que a mi m'agrada molt cada any quan
sí,
arriba,
senyor.
Que ja comença la primavera, que fa aquell dia bo, i que veus de sobte un piano plantat enmig de la plaça Catalunya.
Ai, sí.
I aquest any
a Barcelona, un dels pianistes convidats ha estat ni més ni menys que l'Eham Ahmad.
L'Eham Ahmad és pianista sirià palestí, un pianista que va ser conegut ja fa vora d'uns 2 anys per les xarxes socials. Ell vivia al camp de refugiats palestins de Yarmouk, a Damasc, Síria, i durant la guerra, com a músic, persona que ha estudiat al Conservatori de Música de Damasc, també a la universitat, amb estudis superiors de música, surt als carrers de Yarmouk, destruïts per la guerra, i treu el seu piano enmig del carrer i continua tocant, no? Arrastrant, arrossegant el piano, i també doncs, cridant tots els nanos perquè continuïn i segueixin cantant, no? Doncs expressant la música i el dolor de la guerra doncs, a través del piano, no? I sortint. Com hem conegut a les xarxes socials i ha explicat a Eham Ahmad, la música per el que és ISIS, estat islàmic, està prohibida, no? Que li diuen haram. I davant d'això, l'estat islàmic, que entra dins del camp de refugiats palestins de Yarmouk, li crema el seu piano, no? Davant de tota aquesta situació, Eham Ahmad es troba forçat a sortir del país i entrar doncs, en aquest periple de refugi, passant doncs, per Turquia, Grècia, els Balcans, doncs, fins a arribar a Alemanya, on està vivint, no? I diu que canta i expressa la seva música per totes les persones refugiades que estan en el món, no? És un crit també d'esperança i de retorn, d'energia i molta força.
Ens ho ha explicat la Tere Palop, que és coordinadora dels projectes de Mediterrània de l'Associació Catalana per la Pau. I tot el que hem sentit fins ara són músics, món, però i el teatre?
El teatre, jo crec que sí,
sí?
Jo crec que sí. A part de ja hi ha hagut algun premi d'obra de teatre amb això dels Premis Fada, fins i tot hi ha alguna obra que tractava d'això, que és L'Agressor, que es va fer la Fundació després de l'obra es feien
uns debats amb el públic.
Uh-huh. I
també hi havia la Lídia va parlar de Festen, de celebració.
Clar, celebració era una pel·lícula que sempre portava, l'obra de teatre va guanyar, però la pel·lícula la portaven en els quan anaven a fer conferències
com a exemple
de lo que podia provocar un abús, no?
Que és la història d'una família que es reuneix per celebrar una festa d'aniversari.
Està la família
desfeta. Un sopar
desfeta.
La mar de divertit i la mar d'estupendo, i en un moment donat, perquè una persona treu un drap brut del passat que ja tocava que sortís,
que ja tocava.
Es desmunta tot,
clar, perquè hi ha coses que s'aguanten per un fil, s'aguanten per un silenci, aquesta és la cosa. Hi ha famílies que s'aguanten per un silenci, en quan la persona parla allò es desmunta tot.
Hi ha famílies que s'aguanten per un silenci.
I després també hi ha doncs, la possibilitat de que amb una obra normal tu doncs, facis una aportació que tu, el fet de representar allò...
Que no tingui res a veure amb el contingut, amb el text, vaja, però que faci que la gent prengui una certa consciència.
Es fan concerts, en pro de tal, en pro de qual, no?
A veure...
Bueno, I'm so sorry, Adria, but I've been waiting downstairs for about 49 minutes and 21, 22, 23 seconds.
I'm
and this
sorry.
Is outrageous. You told me to come here to
sorry,
talk to you.
I'm sorry, mother.
Who
are you?
I'm Julia Friedman.
Julia.
You know who I am.
Julia
Jesus Christ.
Is
he knows who I am. And listen, yes, are we talking about
close
this
Close the
now?
Door, please, Julia.
I'm
sorry, madam. You know, we are doing a radio program.
Yeah, I know, but you told me that we're going to be talking now.
I know what I told you. Ja sé que li vaig dir, però faci el favor. Tanqui la porta, si us plau.
Excuse me, give me a cup.
Segui, okay. La convido a seure.
Thank you very much, Jesus Christ.
Okay, Julia, please.
I faci'm un favor. Deixi'm que saludi la Núria Benet, actriu de La Cubana, que s'afegeix a la conversa amb la Montplans.
Hola.
Què tal, Núria?
Quina entrada.
Sempre està emprenyada. Una gent que nasta i nasta.
Ostentació, es pot riure i al mateix temps defensar consciències, senyores, avui La Cubana als solidaris.
Hola!
Canviem de to, perquè sí, també ens agrada riure de tant en tant, home, fins i tot quan parlem de les coses que parlem.
I a través de la comèdia també ens belluguen consciències.
I tant, vaja, segurament és com allò que deia la Mary Poppins, no?, que amb una mica de sucre hi ha coses que passen millor i et predisposa d'una altra manera.
Sí, sí,
I tant que sí.
Sí, i tant.
La Montse està fent senyes. S'està col·locant bé encara, perquè ha arribat tan esverada.
La Cubana sempre ha volgut fer riure, però alhora retratar com som la gent. La gent som solidaris o si no se'ns ofereix alguna cosa a canvi, res?
Home, no. Jo crec que la solidaritat és precisament no esperar res a canvi. Mm. O sí, o esperar que l'altra, que la gent que rep doncs sigui una mica més feliç, no?
Mm-hmm. Mm. I tu, Núria, la teva... la vinculació de la Mont amb la seva acció social... ja la coneixíem, avui l'hem sabut encara una mica més, però i la teva, Núria Benet, que ets molt jove i que fa molt poc que et coneixem per La Cubana?
Bé, no sóc tan jove com semblo, però no, la meva forma de comprometre'm és, per suposat, estar interessada en el que passa al món i intentar participar en projectes teatrals o culturals que tinguin que veure amb conscienciació, no?
Uh-huh. I com, digue'm, quin és el projecte teatral que tu recordis que tenia una càrrega social més forta en el que t'hagis implicat?
Doncs, per exemple, ara fa poc he fet una obra que es deia Los Atroces, que estava basada en el mito de los Atrides, que és també com la tragèdia griega, es tractava molt d'influenciar la gent a el que pensava, i la van fer com una història d'Espanya, en realitat basada més a Espanya, les atrocitats que fa una generació i com això va marcant les generacions següents, no?
Doncs molt interessant.
I ser conscient d'això, no? Com la primera culpa que es diu, no?, afecta a totes les generacions següents, no?
I on la vau fer?
A Madrid estàvem i Gira també, que clar, que té que veure també amb el que estàveu parlant abans de lo dels abusos, no? Que moltes vegades els abusos, tant si són sexuals o de domèstics, s'han de veure
tipus, exacte,
amb una persona que ha tingut abusos abans, no? Quan eren petits o que sí, llavors es passa de generació a generació.
Parlem de la gente bien.
Direm només sí, senyor Conde, no, senyor Conde, com vostè mani, senyor Conde, sí, senyor Conde, no, senyor Conde, i prou.
També és molt important l'elegància en el caminar, la higiene personal, el vestir i els saludos. Oh, aviam les dones.
És adequat fer la salutació baixant el cap i una genuflexió. I els homes...
Exagerar, retratar, fer caricatura d'una època, Gente Bien, basada en el text de Santiago Rusiñol, explicava aquesta història de nous rics industrials, la diferència de classes, la crisi que ha posat de manifest una nova bretxa social, gent cada vegada més rica i molta més gent més empobrida. I això ho deia Rusiñol fa 100 i tants anys i seria tan vigent com ara.
I tant.
Clar, és així.
I part del concepte de l'espectacle nostre és precisament reflexar això, no? I per això està desenvolupat en diferents èpoques per explicar que els nous rics passaven abans i passen ara, no? I que és un reflexe d'això i fins i tot a la globalització ha produït molts nous rics, no?
Com és la gente bien d'ara?
Jo crec que és... bueno...
Depèn d'això? Depèn de la virolla? Encara? O hi ha gent que es pensa que és gente bien i actua com a tal i després...
I no té un duro. Aquests són els fantasmes més que gente
bien. Sí, però afecten a nivell social. Sí. Perquè creen un discurs de desigualtat.
Que no, el que passa que per ser gente bien i tractar-se d'això has de tenir molta seguretat amb tu mateix i desgraciadament el diner fa que la gent se senti molt segura.
La gent que va veure el gente bien a la la Cubana, allà al Coliseum, surten fent aquesta reflexió, creieu? N'heu parlat amb algun espectador?
No ho sé, però haurien, eh? Vull dir, sí. Perquè d'alguna manera el Rossinyol ho va escriure per això,
sí.
No?
Mm. Però és graciós per nosaltres quan estem a l'escenari, perquè moltes vegades vem al públic la pròpia gent que estem representant, no?
Exacte.
I diuen, mira, la Marquesa està a la fila 2, butaca 3, no? Perquè també venen nous rics a veure la funció.
Però els detecteu,
I els detectem total, no? I és supergraciós, no? I diguem, mira, tu estàs ahí sentada a la... perquè ens...
Però jo crec que aquesta és la màgia del teatre, però també la màgia de la Cubana.
Sí.
La Cubana és molt transversal. Mm. Hi ha gent de totes les classes socials i de totes les edats. És curiós, eh? Mm. Perquè hi ha altres obres, doncs, que dius, no, això ve un tipus de gent més intel·lectual, a més... La Cubana, per sort, jo crec que engloba molta gent, perquè és un teatre divertit, popular i de qualitat. Llavors, et ve gent de tot.
Tenim i que a més sort. Sempre té un missatge subjacent,
sí,
per
ahir,
no? Sempre
sí.
Està explicant alguna cosa més que no és sí. Només entreteniment i ja, no? N'hi ha més missatges.
I això costa, no està fet,
no
és fàcil, no està fet en 4 dies. Les obres de la Cubana són molt treballades i per això doncs normalment s'assaja un mes, 2 mesos i la Cubana s'assaja mig any.
Per això el Jordi Milà no t'hi t'han posat aquí, eh?
Si no surt molt bé, fa vergonya presentar-ho, no?
Quines crítiques fa el Gente Bien, més enllà d'això, de retratar els nous rics?
Jo crec que realment el que volia explicar el Rossinyol, que era precisament en aquella època que ho va escriure, era, doncs, això, no? Les diferències terribles, com passen a ser uns esclaus al servei de la casa.
Estem parlant d'una època en la que la diferència venia marcada en molts casos per un títol nobiliari, que és una cosa que ara que ja ha quedat molt antiga.
Però que el títol nobiliari el compraven amb diners.
Clar, comprat.
Vol dir que quan no tenies el títol nobiliari, tenies la casa i els criats eren part de la casa i eren la millor de petits, jugaven junts i tal, i que en el moment en què tens un títol nobiliari has de fer una aposta d'aparentar que passa que aquell company teu de jocs, que era quan eres petit, que era el fill del masover, no sé què, és...
Ara ja no.
És el teu esclau.
Ara ja no.
Però ara també seria... O sigui, i de fet a la funció es parla, no? El títol nobiliari d'avui seria un conte en les Isles Caiman o saps, alguna cosa així. O Andorra o el que vulguis, no? Que això és el títol nobiliari d'avui de dir, o sigui, si tens prou diners per tindre una cuenta en les Isles Caiman...
En un paradís fiscal.
Exacte, ja vol dir alguna cosa.
És una altra cosa, eh?
Exacte, ja perteneixes a un altre grup de persones.
Clar, passes a que si t'enganxen delinquint, doncs passes a que potser jutgen, però te n'en surts impune.
Per tant, també es parla de la corrupció.
Exacte, sí. Perquè si tu robes 70 euros
en un supermercat perquè no pots comprar per dinar...
Tens 3 anys de presó, i si robes 6 milions, doncs no cal, te'n pots anar a dinar a casa o a Suïssa.
Encara te'n tornen.
Sí, encara te'n tornen.
També n'hi ha una crítica, suposo, que implícita, potser no tan directa, perquè aquesta gent... no té un nivell cultural, el que estàvem parlant abans, no té un nivell cultural molt alt. Què passa? Que es deixa influenciar molt per el que ells creuen, o els mitjos de comunicació en aquest moment que tenen molt de poder, creuen que és lo guai, lo modern, no?
Sí.
Sí. Per a poder pertenèixer a aquesta classe social, no? I perquè si tinguessin una mica més de criteri, sabrien que això és una tonteria, no?
Que... Com deia Lamont, que la cultura ens salvarà.
I tant.
Ens hauria de salvar.
Sí.
Tota l'estona estem parlant de les persones que poden tenir accés a la cultura per mobilitzar-se, per ser solidari, però clar, això vol dir doncs, poder anar a una obra de teatre, poder anar a un concert, etc, etc. Però hi ha gent que no se la pot pagar. Llavors, què?
Per això anem a la base, que és el sistema d'educació, el sistema educacional. Que a partir de tinguis accés a la cultura de petit, de ben petit,
que t'hi acostumis.
Que t'hi acostumis i que puguis anar pujant i puguis anar utilitzant la cultura que tu tens, i a base d'aquesta cultura que tu tens i que pots anar accedint a lo que és la... i puguis després triar bé el lloc, el teu futur. Hauríem de saber votar, és molt important.
Sí, perquè anava a dir que n'hi ha una qüestió de prioritats també, no?, que s'estableixen, no?, que potser una persona diu, bueno, em gasto aquests diners en comprar-me l'últim smartphone, no?, l'última Apple, però no em gasto 30 euros anar al teatre perquè, escolta, és que és massa car.
Sí, i quan et ve d'aquí, d'aquests 30, 50 euros per poder donar de menjar als teus fills o arribar a final de mes, clar, i aquesta... l'IVA de la cultura és el que és, i ja sé de què ens queixem perquè n'hem parlat moltíssimes vegades, eh? Això, aquí hi ha una impossibilitat.
També podem triar el canal de televisió que pulsem amb el comandament.
No, però és veritat que necessitem una ajuda institucional, la cultura necessita un apoyo institucional que no el té, i fa molts anys que l'hem perdut i que estem lluitant per ell.
I de la transversalitat que parlava Lamont és quan surten en espectacles com els de la Cubana funcions específiques com la que vau fer fa poc per la Fundació Enriqueta Vilavecchia.
Exacte.
Qui són aquesta gent?
Bueno, és una fundació d'ajuda a l'oncologia pediàtrica, no? Als nens que tenen càncer, i era interessant també perquè era un públic, eren tots doctors, infermers o famílies que han estat afectats que necessiten la risa per a una qüestió catàrtica, perquè això és una de les altres coses que l'art fa, no? Que crea una catarsis que és fonamental per a crear conscienciació, no? I aquesta catarsis es pot crear no només per a una involucració emocional de l'espectador, sinó també per crear una distància que la comèdia aconsegueix, o com Brecht feia, no? Bertolt Brecht, de mentalitzar i racionalitzar el problema, i això crea una conscienciació, una catarsis que...
Quan tu veus que el problema el té un altre, ets capaç d'analitzar-lo si t'aïlles del teu propi.
Exacte. Perquè...
És això?
Sí, és l'alienació famosa del Brecht, no? que ho feia.
Hi ha moltes maneres de col·laborar. Moltes vegades no podem donar, però podem parlar-ne. Moltes vegades no podem anar a una manifestació, però ens podem fer una foto i cedeixes la teva imatge a una causa.
Exacte.
Que és molt important també. Per descomptat, moltes causes belluguen a base de que hi hagin socis que paguin cada mes. Això és molt important. I des d'aquí faig una crida a gent que realment vulgui ajudar que aquestes associacions, fundacions puguin tirar endavant, que moltes vegades no n'hi ha prou amb els diners que tenen de subvencions i tot això. És molt important que una associació, que una fundació tingui socis.
La conscienciació ha de ser individual de cadascú, però també per part de les institucions o de les organitzacions a les que pertany, neixes, no? Com van fer allò de Volem Acollir.
Nosaltres
vam dir, escolta, no podem ser allà, però nosaltres volem dir que tothom sàpiga que volem participar d'aquesta...
Jo vaig dir, de bon dematí, vaig dir, no hi podrà ser el meu cos, però hi serà el meu cor. I és així, vull dir, és d'alguna manera t'has d'involucrar-hi i ser-hi amb les coses que tu creus. Se'n fan moltes que no t'importen tant, però...
I és una meravella, jo que, bueno, soc una mica de tot arreu, però m'agrada molt el fet de que Catalunya com a país, o sigui, no? Digui, no, és que nosaltres no només ens identifiquem com autonomia, no, és que volem dir, és que com a grup comunitari volem acollir gent, no? No, és super... Li dona més força, que no és només lo polític, no? De cop i volta tenes ahir un compromís
ens ha tombat,
social.
Ens ha tombat moltes lleis solidàries com a país que després no arriben enlloc perquè no ens donen...
Les lleis de la pobresa energètica, sobretot.
I les de la igualtat.
Exacte.
I les de... Bueno, moltes.
Gente bien, al Coliseum, fins quan, senyores?
Bueno, fins a que ens vulgui.
Exacte, fins que tinguem el favor del públic.
Sí.
A veure, no es pot dir fins tant perquè no ho sabem. Fins al mes que ve hi som.
De moment s'afanyen, sí, que s'afanyen a comprar les entrades.
Exacte, perquè si el mes que ve doncs ja s'omple, segurament obriran un altre mes, però si hi ha fluix o no sé què, doncs no. Però en principi... fins al mes que ve.
Però que s'animi la gent, que ho passarà molt bé, riuran i passarà una estona meravellosa amb molta música, la música de Joan Vives i moltes coreografies.
I la gent, la veritat és que és un equip meravellós, és un equip fantàstic.
Dono fe. I aquesta, ara ella deia, jo és que sóc de molts llocs, aquesta implicació emocional, social, aquesta barreja de la Núria Benet, que és nascuda a Madrid, que és valenciana, que és catalana...
Això. Nascuda a Madrid, però la meva família és valenciana, jo no em sento ni valenciana ni madrilenya. Quan vaig vindre aquí a la Cubana la primera vegada, dic, escolta, este caràcter català me va más, no?
Sí,
perquè vaig estar molts anys a Anglaterra, i això també me sento medio inglesa, també, com que sóc bilingüe, llavors estic ahí una barreja.
Però ets bilingüe per família o per adquisició?
No, per mi, sí,
per
temps que he estat allà, i per voluntat, clar.
Molt bé, i per habilitat,
sí,
que a vegades per molta voluntat no tothom l'arriba a parlar, eh? Però aquí elles dues en això de l'anglès sí que hi dominen.
Sí, bueno, sí. Ella, jo faig el que puc.
Que també hi vas treballar a Londres.
Sí, però hi vaig estar un any, el que passa que m'agrada molt i sempre és, aprofito parlar-ne i tal, que li vaig dir l'altre dia, dic, hem de parlar anglès tu i jo, perquè així jo practico, però no acabem. Li parlo català i em surt parlar-li en català i a més ens venim molt a...
Sí.
Well, ladies, thank you for coming. Thank Núria Benet i Montplans, moltes gràcies.
Gràcies a tu, gràcies. Ha estat un plaer. Molt gros, molt gros. Sí.
Torneu quan vulgueu.
Vinga, gràcies. Un petó per tothom.
Tot igual que abans, però més caché.
Solidaris, para-t'hi a pensar.
Som al final del programa, però això no seria el Solidaris sense aquest punt de vista. Ara fa una estona ho comentàvem amb la Montplans i amb la Núria Benet. És imprescindible que la cultura sigui accessible a tothom, que l'educació transmeti el gust per llegir, el gust per la música, per la filosofia, pel pensament, que la cultura no es converteixi en un accessori elitista i llunyà, i que no depengui de si tens o no tens diners per pagar-te-la. Aquests dies és notícia que el govern de l'Estat ha decidit rebaixar l'IVA cultural només en alguns conceptes, en els espectacles en directe. S'oblida de tota la resta. El comentari, per tancar el programa, l'hem demanat a una de les veus més lúcides del pensament cultural del nostre país, el president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, Carles Duarte.
Teacher, teacher, there's so much I'm longing to know.
La societat no té prou consciència del paper que juga la cultura en la seva configuració. Les persones no naixem del no-res, no naixem en el buit. La cultura ens aporta coneixement, consciència crítica, sentit estètic, creativitat. Rebem i transmetem un llegat cultural sempre viu, sempre en transformació. I, per tant, la cultura ha de ser un dret. No és una condició renunciable. Expulsar algú de la realitat cultural és condemnar-lo a una vida menor. La cultura és íntegra, la cultura cohesiona, no? La cultura afavoreix el que s'ha anomenat l'ascensor social, no? Ens predisposa a comprendre i respectar la diferència i la diversitat. No trobo cap raó que justifiqui el fet que l'IVA en uns casos sigui d'un determinat nivell i en uns altres d'un altre. És tot el sector cultural, és tota l'activitat cultural que hauria de ser protegida i que se n'hauria de facilitar el consum, perquè en una societat com la nostra, on hi ha una transformació constant fruit de les immigracions, fruit del contacte amb cultures d'altres procedències, el fet de tenir un espai on coincidir, on confluir, és del tot essencial, no?, per construir una societat ben travada, no? Per tant, em sembla profundament injust que es posin barreres, que es posin fronteres a la cultura, que sigui castigada amb un IVA. Ara aquesta decisió s'ha corregit només parcialment. És molt, molt, molt important que quan parlem de solidaritat o quan parlem de l'acció política de caràcter social hi incloguem la cultura, perquè sense cultura no hi ha cohesió, sense cultura no hi ha progrés entès d'una manera col·lectiva, no?
Que sense cultura no hi ha cohesió, no hi ha progrés d'una manera col·lectiva, i que és imprescindible recuperar un sistema educatiu que fomenti l'esperit crític en les persones perquè actuïn quan sigui necessari davant de les injustícies. Aquestes són dues idees que m'han semblat molt interessants del programa d'avui. Sé que aquest no ha estat un Solidaris com els habituals, però feia dies que teníem ganes de fer una cosa així. I també sé que no ho hem dit tot i que ens han quedat molts noms i exemples per donar, però era això, justament, un exemple entre tants. Per sort, tenim gent, molta, en aquest país, que promouen la solidaritat i els drets de les persones a través de la cultura i de les arts. I personalment crec que ha quedat un programa molt bonic. Això és el Solidaris, el que avui hem fet l'Eva Pineda, en Pau Moro, en Ricard Garcia, en Roger Fontarnau i l'Adrià Bas. Dissabte que ve, més, a les 3, a Catalunya Ràdio, i sempre que vulgueu, a catradio.cat. Padrins i fillols, que tingueu molt bona mona. Adéu-siau.
Podeu sentir els concerts del Met en directe a Catalunya Música. Aquest dissabte a 6:45 de la tarda, des del Metropolitan de Nova York, Aida de Giuseppe Verdi. Amb les veus solistes de Krasimira Stoyanova, Solomon Howard i Ricardo Massi, i el cor i l'orquestra del Metropolitan de Nova York, dirigits per Daniele Rustioni.
Més informació a catmusica.cat.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Per a poder ésser imparcial, cal ésser apassionat. Lluís Montanyà, del llibre André Malraux o l'Esperança.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Si vols descobrir l'ànima d'una població, vés al mercat.
És el reflex de molts anys de tradició, de manera de fer d'aquella societat.
Una mirada als mercats del món, amb els viatgers Maire Païssa i Manel Prieto.
Els viatgers de la Gran Anaconda. La matinada de dissabte a diumenge a Catalunya Ràdio i tota la setmana a catradio.cat. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Elisa Homedes. Un terratrèmol de magnitud 3,8 a l'escala de Richter s'ha deixat notar a bona part del litoral del país aquest dissabte al migdia. El sisme, amb l'epicentre a Sils, a la Selva, a 5 quilòmetres de profunditat, ha tingut lloc quan passaven pocs minuts de la 1 del migdia. Protecció Civil no té constància de danys personals ni tampoc materials. El telèfon d'emergència 112 ha rebut una trentena llarga de trucades. El terratrèmol ha estat àmpliament sentit al Gironès, la Selva, el Maresme, el Barcelonès i el Baix Llobregat. El subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio que es tracta d'un sisme important per la magnitud, però que no s'escapa de la normalitat.
És un sisme important, però és un sisme que està dins dels paràmetres ordinaris d'aquesta comarca, i per tant és un sisme que amb una certa freqüència, fins i tot anual o dos, tres vegades a l'any, es pot produir.
Protecció Civil no descarta que hi hagi més rèpliques de menys intensitat o fins i tot imperceptibles.
A Síria hi ha hagut un atemptat amb cotxe bomba contra un autocar que transportava persones evacuades de localitats favorables al règim de Bashar al-Assad. L'explosió ha provocat almenys 16 morts i nombrosos ferits. L'atemptat ha passat a tocar de la ciutat d'Alep, on passava un comboi format per 75 autocars i una vintena d'ambulàncies. La televisió oficial ha imputat immediatament l'atemptat a grups terroristes i rebels. Aquest comboi